Our whole universe was in a hot
Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. Entre cometes, l'últim Ningú no és perfecte de l'any, perquè la setmana que ve, a veure, tenim programa i no tenim programa. Cauen ben bé els dies de Nadal, Sant Esteve. Escolta, volem nosaltres també fer la nostra petita festa i el que emetrem la setmana que ve serà un programa en què recuperarem dues entrevistes que hem fet aquest any. Per tant, una mica de reposició l'any que ve, però la següent setmana, la primera setmana ja de l'any, ja gener i tal, sí que tindrem programa, estem preparant un programa especial per aquell dia i el que farem avui és repassar totes les estrenes que hi ha aquesta setmana i la setmana que ve. O sigui, déu-n'hi-do les que
tenim.
Sí, avui tenim feina. Totes les estrenes nadalenques, eh? O sigui, de les properes dues setmanes. Per tant, aniran barrejades. Algunes no us penseu que si aneu demà a la cartellera la trobareu. No! Algunes s'estrenen el dia 25. Per tant, paciència. Bé, anem a presentar ràpidament a l'equip del programa i avui quasi com que no faran sumari, eh? Però vaja. Marta Sanz, què tal? Encarregada de xafarderies i productora?
De què?
De Ningú no és perfecte.
T'has quedat com que havies de continuar i no.
No,
m'ha
ja
semblat,
està.
Val. Què tal?
Molt bé, hola.
Bé.
Sí? Vinga.
Turrons,
turrons,
a la vista.
Perfecte. Alfons Gumbau, què tal? Com estàs?
Polvorons.
Polvorons.
Sí.
Quants? Uns quants?
Els que convinguin.
Jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte. Abans d'anar directes a les estrenes, recordar un parell de coses. Primer, el concurs de Panini, que ja encetem la pregunta del mes de gener, perquè avui farem el sorteig de la pregunta del desembre. Teniu fins al 21 de gener i heu de contestar la següent pregunta. Quins són els tres enemics confirmats per The Amazing Spider-Man 2? Els tres enemics, que a més els veiem al tràiler, els hem vist en pòsters. Qui són aquests tres? Ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Deixeu les vostres dades, nom i cognom i població des d'on ens escolteu i la resposta, òbviament, ningunoes@outlook.com. Maneres d'escoltar el programa, el Ningú no és perfecte. Primer, des de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, aneu a Ràdio La Carta o des de la pàgina principal trobareu totes les maneres per descarregar i escoltar el programa. També des de la nostra pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, o el nostre compte de Twitter, que és @ningunoes. O si teniu canals, o si us navegueu per iTunes, per exemple, o iVoox, allà també ens podeu trobar, o allà amb la poma, poseu Ningú no és perfecte, trobareu el nostre canal de podcast, i res, doncs, escoltar el Ningú no és perfecte, que, mira, si us heu deixat algun programa per escoltar aquest Nadal, ho podeu fer, eh? Perquè
ara que venen uns dies de festa...
Sí, sí, us podeu muntar la vostra marató. Bé, nosaltres el que fem, ara sí, és ja anar directes per al cinema...
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Well, niece, I hope to see you one day fitted with a husband.
Not till God make men of some other metal than earth.
I want you to get together.
It is certain I am loved of all ladies, for truly, I love none.
Dear happiness to women.
Oh, God, sir. I cannot endure my lady tongue.
There's a kind of merry war between Signor Benedict and her.
I això que esteu escoltant, poca broma, és una de les millors pel·lícules de l'any, eh? Es tracta de Mucho Ruido y Pocas Nueces, la versió de Joss Whedon, amb Amy Acker, Alexis Denisov, Nathan Fillion, Clark Gregg, Red Diamond i Frank Kranz. Primer, ens posem en antecedents de com va sortir aquesta idea. Joss Whedon acabava de rodar Los Vengadores i estava a punt de començar la postproducció de la pel·lícula de Marvel Studios. Joss Whedon és un tio que és addicte al treball. I això d'estar aturat dues setmanes no ho porta gaire bé. Quan va haver-hi aquella famosa vaga de guionistes, ell es va inventar una cosa, Doctor Horrible Sings Alone, sí, perquè, clar, escolta...
Gran musical.
Sí, sí, no tenia res a fer, no? I va muntar una websèrie durant aquella època. I entremig de Los Vengadores tenia un parèntesi de dues setmanes que, en lloc d'aprofitar per descansar, com hauria fet qualsevol de nosaltres, va agafar el text de Shakespeare, de molt soroll per no res, va reunir una colla d'amics actors a casa seva, a la seva casa de Santa Mònica, algun de Los Vengadores, per exemple, i va començar a rodar bé, no una adaptació, sinó el text original de Shakespeare. O sigui, el tio agafa el llibre i...
També hi devia haver vaga de guionistes, no? I va dir, però agafem l'original.
Jo crec que no tenia temps d'adaptar. I potser estava adaptant Los Vengadores i dic, mira, no tinc ganes d'adaptar res. Doncs ara el que vaig a fer és directament el text original. Aleshores, l'escenari, fàcil, casa seva, la seva residència, i el vestuari, el propi dels actors. I si això no fos prou, Whedon l'ha rodat en blanc i negre. I és que Whedon, per qui no ho sàpiga, és amant de l'obra de Shakespeare, i són conegudes les reunions d'amics a casa seva per recitar les obres del dramaturg anglès. Whedon va escollir molt soroll per no res perquè considera que és una obra moderna, que no requereix d'efectes especials i que es podia fer en una sola localització. Fer Hamlet, per exemple, li hagués suposat...
Més feina.
Sí, 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 sí. Bé, recordem que l'obra original gira al voltant de dues parelles, Benedict i Beatrice, antics amants que s'han declarat odi etern, i Claudio i Hiro, una parella jove, idealista, a punt de casar-se, que s'entreguen confiats a l'amor més pur. Mentre que Benedict i Beatrice seran enganyats perquè confessin el seu amor, Claudio serà manipulat perquè deixi a Hiro plantada a l'altar. Mucho ruido y pocas nueces us deixarà al final amb un somriure a la boca, i sigui pels actors, l'escenografia o la direcció de Whedon, la pel·lícula aconsegueix que els diàlegs de Shakespeare semblen contemporanis i moderns. I a més, si sou fans Whedon, mira, hi trobareu actors d'Angel, hi trobareu actors de Agents of S.H.I.E.L.D., hi trobareu actors de Firefly, o sigui, és allò festival Whedon a tope.
En una era asombrosa... Vivieron las criaturas más increíbles que haya conocido la Tierra. Como yo. Espera, ese no soy yo. Ese soy yo, aquí abajo. Somos paquirrinosaurios. Quizá no demos tanto miedo como los gorgosaurios, pero somos mucho más fuertes. Mi madre cuida de nosotros, pero mi padre es quien se encarga de toda la manada. Y esos son mis hermanos y hermanas. Sí, lo sé, menuda lata.
I això és Caminando entre dinosaurios 3D, pel·lícula de Barry Cook i Neil Nightingale. És un film fet en CGI basat en la sèrie del mateix títol de la BBC. Era més documental i aquesta és més pel·lícula, no? Segueix un argument. Caminando entre dinosaurios està produïda per James Cameron i s'ha utilitzat la mateixa tecnologia que Avatar. El públic al que està destinada és el familiar i pretén que l'espectador vegi i visqui una experiència fidel i immersiva de l'època en la que els dinosaures dominaven la Terra. L'acció ens situa en un indret actualment conegut com Alaska, a finals del Cretaci, farà 70 milions d'anys. Patch és el dinosaure més petit de la seva camada i ningú espera que arribi gaire lluny, però Patch té un esperit fort i un gran cor. El que li falta en forma física ho compensa amb la seva tenacitat. Patch i la seva família emprendran un emocionant viatge ple de perills i aventures en el que també hi trobarem amics.
Hola, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, no consigo enviar un guiño a una persona.
Vale, voy a echar un vistazo a su perfil. Ha dejado muchos datos en blanco.
Ya, bueno, es que no he estado en ningún sitio que merezca la pena mencionar.
¿Y no ha hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar?
¿Es esto real?
I això és La vida secreta de Walter Mitty, pel·lícula de Ben Stiller, amb Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Patton Oswalt, Shirley MacLaine i Sean Penn, basada en el conte publicat el 1939 per l'humorista James Thurber. El conte forma part de la cultura popular nord-americana. El protagonista és un home casat i atrapat per les seves obligacions del dia a dia, que somia despert en aventures en les que passa a ser un pilot d'avioneta, després un cirurgià, més tard un assassí i, finalment, un pilot al càrrec d'una missió secreta. El 1947 ja va ser adaptat al cinema en forma de comèdia musical protagonitzada per Danny Kaye en el paper d'un editor de novel·les que somiava despert. La pel·lícula va ser repudiada per Thurber, ja que no respectava la història i era un vehicle per explotar la vena còmica de Kay. El projecte de remake va néixer a principis dels 90, quan el fill del productor Samuel Goldwyn va pensar en fer un remake d'alguna de les pel·lícules que havia heretat del seu pare. Abans de caure en les mans de Ben Stiller, el projecte, atenció, va passar per la taula de gent com Ron Howard, Chuck Russell, Steven Spielberg i Gore Verbinski. El Walter Mitty de Ben Stiller donarà un pas endavant i decidirà viure aquelles aventures que fins ara només s'ha atrevit a somiar, malgrat que el que veiem en pantalla ens porti a pensar que continua somiant.
En una era gobernada por la hechicería y consumida por el miedo, cuenta la leyenda que un forastero se introdujo en un mundo ajeno, fue sometido a la esclavitud y resurgió. Para combatir la oscuridad.
I això és La llegenda del samurai, o 47 Ronin, de Carl Eric Rinch, amb Keanu Reeves, Kari Hikuri Tagawa, Rinko Kikuchi i Horikui Sanada. Basada en una llegenda japonesa, Kai és un pària que s'uneix a Yoshi, el cap dels 47 Ronin. El seu objectiu és venjar-se del traïdor que va matar el seu senyor i el va condemnar al desterrament. Per recuperar el seu honor perdut, els guerrers emprenen una aventura que els obligarà a superar dures proves. Here we are, all together on a special day. And now we know that there'll be no more time for waiting. This is a dream that we create. I anem per les altres pel·lícules. Comencem per Nymphomaniac Parte 1.
De Lars... Bé.
Sí, no?
Bé, pel nom ja.
Sí.
Bueno, he vist imatges.
Tothom ha vist les imatges.
El tema musical, trobes que li anava força bé?
Jo crec que sí, més Lars von Trier és un tio molt raro, vull dir que a lo millor li agradaria i tot. Bé, en fi, tenim a Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Guillem Dafoe, Jamie Bell, Colin Nielsen, Christian Slater i Uma Thurman. Com que la versió completa dura 5 hores i mitja, s'estrena comercialment dividida en dues parts. La primera, el dia de Nadal, típica pel·lícula
de Nadal,
i tant, i la segona, a finals de gener. De què ens parla? Doncs és la història d'una nimfòmana explicada per ella mateixa. Una nit d'hivern, un vell solter troba en un carreró una jove ferida i quasi inconscient. Després de recollir-la i cuidar-la, sent curiositat per saber com va poder arribar a aquesta situació. Escolta atentament el relat que ella fa de la seva vida, una vida plena de conflictes i relacions tèrboles. Què més tenim? S'obren les paraules de Nicole Holofcener amb Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Toni Collette i Catherine Keener. Darrera pel·lícula de James Gandolfini abans de la seva mort als 51 anys, de la que ens va parlar molt positivament l'Aram la setmana passada. Gandolfini, encasellat en papers d'home dur, de mala reputació, va tenir a sobre en les paraules l'oportunitat de canviar de registre. Qui sap si a partir d'aquí li haguessin ofert altres tipus de personatge més enllà dels que li imposava el seu físic. Anem per la història. Eva és una massatgista de 50 anys, divorciada, que té una filla que està a punt de marxar a la universitat, amb la que no acaba de trobar la manera de mantenir una bona comunicació. La seva feina és rutinària i a vegades desagraïda. La seva rutina es trenca quan assisteix de convidada a una festa de rics i coneix a dues dones que li canviaran la vida. Marianne, una poetessa professional que es convertirà en una gran amiga, i Albert, un home divorciat que es troba en la mateixa situació que ella i interessat en retrobar l'amor. Al principi no li veu atractiu, però passa una cosa que farà que el comenci a veure amb uns altres ulls. Oh, Dues pel·lícules més. El Médico, de Philip Stoltz, amb Oliver Martínez, Stellan Skarsgård, Ben Kingsley, Tom Payne i Emma Rigby. Adaptació de la novel·la de més de 800 pàgines, escrita per Noah Gordon, i que va continuar les novel·les Chaman i la doctora Cole. Ambientada en el segle XI, el protagonista és Rob Cole, un jove britànic que es queda orfe als 11 anys. Disposat a convertir-se en metge, ajuda un barber cirurgià ambulant. A adonar-se que les teràpies més avançades provenen dels països musulmans, decideix fer-se passar per jueu i viatjar a Pèrsia per estudiar el cantó del millor metge de l'època. Una altra pel·lícula, Una vida senzilla, d'Ang Hui amb Andy Lau i Danny Yip. Una pel·lícula de Hong Kong que centra en la relació de tota la vida entre Roger, un productor de cinema de mitjana edat, i a Tao, la serventa que s'ha encarregat de vetllar de la seva família des de que era nen, i que els ha servit durant més de 60 anys. Quan a Tao ha de marxar a una residència després de patir una aturada cardíaca, Roger decideix assumir totes les despeses, la visita i l'omple de regals que la fan sentir incòmoda, acostumades a servir des de la discreció.
Quin dia és avui? És aquell un cop més.
Més estrenes, anem per al bloc infantil. Pluja de mandonguilles 2, de Cody Cameron i Chris Pern. Pel·lícula que arranca on acabava la primera part. Flynn descobreix que la màquina que transforma l'aigua en menjar, provocant pluges d'hamburgueses amb formatge i tornados de pasta, ha sobreviscut i està poblant Swell Falls d'una barreja de menjar i animals. Determinat a esbrinar què està passant, l'inventor organitza una missió per viatjar a l'illa. Futbolín, de Juan José Campanella, pel·lícula d'animació destinada al públic infantil que pretén parlar del respecte, amistat i passió. Amadeo és un noi tímid però virtuós que s'haurà d'enfrontar al rival més temible sobre el camp de futbol, el crac. Per això comptarà amb l'ajuda d'uns jugadors de futbolí.
Hi ha una cosa que us voldria dir.
I la darrera de dibuixos d'aquest Nadal és Ernest and Celestine, de Benjamin Renner, Stephanie Aubier i Vincent Pataro, que narra la història d'amistat entre un nos que no vol convertir-se en notari i una rateta força distreta que no té ganes de convertir-se en dentista. Tanquem el bloc d'estrenes amb les dues pel·lícules espanyoles d'aquest Nadal. Gente en Sitios, en Juan Cabestany, Maribel Verdú, Adriana Ugarte, Alberto San Juan i Antonio de la Torre. Rodada sense pressupost i càmera en mà, Gente en Sitios és una pel·lícula desconcertant, humorística i absurda. Després de Dispongo Barcos i el mig metratge, el senyor Juan Cabestany aprofundeix en les possibilitats del cinema low cost fent un manifest crític de caire gairebé polític. I l'última, Ismael, de Marcelo Piñeiro, amb Belén Rueda, Mario Casas, Sergi López i Juan Diego Botto. Un nen de 10 anys, de mare africana, es fuga cap a Barcelona per conèixer el seu pare. La seva única pista és una adreça escrita en el remitent d'una carta adreçada a la seva mare. A l'arribar a l'apartament, troba una dona de 50 anys que resulta ser la seva àvia. L'àvia porta el nen fins a Girona, que és on viu el seu pare, que treballa com a monitor en una escola de nens amb problemes. Si el Mario Casas està rodant per Girona, jo no sé com hi ha hagut aquí una revolta femenina, però bé, potser no ens hem enterat.
Poder no l'han rodat a Girona.
Poder no. Vinga, i encara que sigui el programa de Nadal, notícies, com sempre, ben calentes. I com cada setmana ens acompanyen Jacint Casademont i les notícies, com sempre, ben calentes. Què tal, Jacint?
Doncs molt bé, aquí ja preparat.
Molt bé, abans que t'acabis de nuagar amb els torrons, comencem amb les notícies.
Sí, començo amb una notícia que bé, ja sabíem, però ja ens han confirmat quan comença tot i com anirà tot. James Cameron ha confirmat el rodatge d'una nova trilogia dedicada a Avatar. Els tres films es rodaran seguits, amb pauses a 3 mesos pel mig, a Nova Zelanda. Ha dit que tot plegat espera que rondi els 1.000 milions de dòlars. A més, assegura que no estarà tot centrat en Jake Scully, el protagonista de la primera, sinó que parlarà del món d'Avatar en general.
No cal.
No cal, no.
No cal res, ni que ens en parli, ni que es faci, ni que en faci 3 seguides, ni res.
Bé, els de Nova Zelanda es veu que estan molt contents perquè deixarà com uns 450 milions de dòlars allà.
Home, esclar, tu diràs, ara s'acaba Hobbit i empalmem amb Avatar, vinga.
Sí, sí, aquella terra al final és on t'esforraran, amb les tonteries, abandonaran Hollywood i aniran cap allà tots.
Què més?
Després, Fast and Furious. Universal i tot l'equip de la pel·lícula s'ha reunit amb la família per mirar com plantegen aquesta sèptima entrega de la saga, degut a la mort de Paul Walker. I sembla que estan pensant en utilitzar el seu germà, que s'hi sembla bastant, un tal Cody Walker, per les escenes de cos. I la cara de l'actor seria digitalitzada.
Sí, tot i que per la cara també podria colar, perquè s'hi sembla bastant,
Bé, depèn de la foto, perquè jo n'he vist alguna que no s'hi sembla gaire i depèn de quina s'hi sembla bastant. Però bé, d'altura són clavats i de constitució són clavats, com a mínim.
Seria una cosa semblant a Schwarzenegger i Terminator 4, no? Aquella cara impostada.
Sí. Sí, sí. Bé, si la família està d'acord, i a més és una manera de quedar bé amb la família utilitzant a l'altre germà.
Hem de dir una cosa, que aquesta tècnica ja es va utilitzar a Iron Man 3 perquè Robert Downey Jr. es va trencar el braç i en algunes escenes d'acció ho van resoldre d'aquesta manera.
Ah, doncs mira, no ho sabia això.
Uh-huh.
A més, que et volia comentar, que el germà ja té experiència en el món del cinema, es veu que ha sigut càmera en diverses produccions.
Molt bé.
Mira, un detallet. Després, també, Tintín. Peter Jackson ha confirmat, que també ho tenien quasi com a segur, que quan acabi tot el que li porta el Hobbit i acabi la tercera aventura, tornarà a la producció de Tintín, aquest cop dirigint-la. El que passa és que encara no s'ha desvetllat quins serà els dos títols que adaptarà la pel·lícula, perquè tant pot ser la duologia de Las Siete Bolas de Cristal i El Temple del Sol, o Objetivo a la Luna i Aterrizaje en la Luna. El director encara no s'ha mullat, però ha comentat que serà una d'aquestes dues entregues que són dobles.
El que li demanem, si us plau, a Peter Jackson, és que d'un àlbum de Tintín no en faci una trilogia.
Perquè és complicat.
Amb un llibre de 300 pàgines ja costa, amb un àlbum de 60 que deu tenir el Tintín, en fi, no sé.
Home, jo us aviso que si és Objetivo la Luna i Aterrizaje en la Luna pot ser molt pesat.
Però que ho facin amb una sola pel·lícula, els dos àlbums. Una mica com el que va fer Spielberg amb la primera, no?
Pues Spielberg sap resumir i retallar. Jackson no.
No, s'està demostrant que no està gaire fin aquest aspecte.
Després també volia comentar-te lo de 50 sombres de Grey, que això sí que deu ser la notícia de l'any per totes les mares una mica insatisfetes. Dana Brunetti ha comentat als mitjans, aquesta senyora és la productora de l'adaptació de la pel·lícula, que el film no serà una adaptació estil Disney i que hi haurà moltes escenes de sexe i hi haurà nusos frontals tant d'en Jamie Dornan com de la Dakota Johnson.
Bueno,
frontals, Anem bé.
Bé, si no hi ha ombres ni coses rares...
No. Es veu que hi haurà aquí telita, tots apilats i es veurà tot.
Fantàstic, ens agrada. Doncs mira, ja ens tenen guanyats.
Bueno, tant com guanyats, ja veurem els talls aquests per X-Vídeos o alguna cosa d'aquestes. Després, comentar la que sí, segurament és la notícia de la setmana, que hi haurà Sandman. Ja havien comentat setmanes anteriors que David S. Goyer s'havia presentat davant de Warner amb la idea d'adaptar aquest còmic de Neil Gaiman. Doncs es veu que Warner ha donat llum verda i ja sabem que, tal com havia demanat ell, el protagonista serà Joseph Gordon-Levitt i, a més, també la dirigirà.
Això últim sorprèn molt.
Sí, perquè només ha fet una pel·lícula, Don John, que pot ser lo bona que vulguis, però clar, una cosa és una pel·lícula minúscula amb pocs actors i un pressupost modest, i l'altre fer una adaptació d'un còmic bastant complicadet.
Sí, sí.
Per Warner.
Sí, sí.
No sé.
Jo també tinc els meus dubtes, però veure, doncs John està bé, però és clar, no sé, en fi, és un projecte seriós,
És com dir-li a Woody Allen de cop i volta que faci Batman o Superman. No ho sé.
Bé, millor que Zack Snyder, ja t'ho dic jo que segur que ho fa.
No, Zack Snyder és molt bo, seu. A mi em va agradar molt.
Sí, i tant. Bé, què més?
La notícia dolenta de la setmana, agárralo como puedas. Thomas Lennon i Ben Garan, els guionistes de Noche en el Museo, estan escrivint per Paramount un reboot de la trilogia de Leslie Nielsen. Un cop mor l'actor, el substituirà amb Led Helms, que tots recordem per ser un dels protagonistes de Resacón en Las Vegas. Cal tornar a agafar Agárralo Como Puedas i
no.
fer-ne noves aventures?
No, és absurd. Absurd completament.
O sigui, si vols fer una comèdia amb aquest actor, agafa una altra temàtica o agafa un altre títol, però no agafis el mateix.
Molt malament, un desastre.
És que no té cap sentit.
No. Alguna més, Jacint?
Sí, ja acabo amb Terminator Genesis, aquest remake o reboot que encara no sabem exactament què serà. De moment ja té a Sarah Connor. L'escollida ha sigut l'Emilia Clarke, que tots la coneixeu perquè és la Daenerys de Juego de Tronos.
Sí, i aquesta també ha fet algun frontal, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ara després va dir que ja no en volia fer
no,
més.
Però a la tercera temporada també tenia algun, eh?
Zasca. I ens falta saber qui serà John Connor, tot i que els rumors apunten que seria el Jason Clarke. El film s'estrenarà oficialment l'1 de juliol del 2015.
Bé, no sé si dir molt bé, però en tot cas ja ho veurem.
És el que hi ha. Hòstia, un altre projecte de Cameron, eh, aquesta setmana. Encara que sigui com a creador.
Ja, el que hauria de fer Cameron és recuperar la saga Terminator i deixar-se d'avatars i tonteries.
Ojalà, amb la tecnologia que ja domina podria ser meravelles.
Per això t'ho dic. En fi, Jacint, doncs res, ens retrobem la setmana vinent, no, perquè tenim un programa especial, una cosa nadalenca, que recuperarem unes entrevistes, i ens retrobem, això sí, la primera setmana de l'any.
Doncs intentaré estar aquí en person.
Molt bé, una abraçada ben forta.
Igualment, que vagi bé, bon Nadal.
Adéu, bon Nadal. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. I així acaba El Hobbit, una pel·lícula que ens deixa penjats a falta d'adaptar 50 pàgines de llibre. Unes 50 pàgines que seran adaptades en 3 hores. Bé, a veure, anem a parlar del Hobbit, La desolació de Smaug, perquè tinc allò que es diu emocions retrobades, no? Ho explico, ho intento resumir, perquè és una pel·lícula...
Jo t'ho podria dir ràpid.
A veure,
li sobra una hora.
Ho ha dit
aquesta
molt ràpid, eh?
És una emoció retrobada?
No, però això és una manera fàcil de dir-ho. Ah, li sobra una hora, però a veure, què és el que li sobra?
Bueno, 15 minuts al principi, 15 minuts una mica més endavant, 15 minuts a la meitat i 15 minuts al final.
A veure, a mi la pel·lícula com a tal no se m'ha fet llarga, és a dir, és molt entretinguda, en aquest sentit que és un entreteniment que passa molt bé. No és com la primera, que sí que hi havia moments més lents, sobretot la primera hora, en la qual només veiem a hobbits menjar, hobbits i nans menjar a la cuina, rentant els plats i tal, tot això en una hora, sense
però
explicar
cantant.
Massa res. Sí, ja, però no cal en una hora. Potser aquella escena, en lloc de durar una hora, hagués durat 10 minuts.
Però tenia més sentit de l'humor, i en aquesta no n'hi ha.
Clar, per què? Perquè es vol assemblar més al Senyor dels Anells. I aquí vaig jo. Que és a dir, a veure, Peter Jackson no ha pensat el hobbit com el Hobbit, és a dir, tens una novel·la de 300 pàgines que l'adaptes amb una pel·lícula de 2 hores i mitja. No, Peter Jackson no ha plantejat això. Peter Jackson ha dit, vaig a fer una prequela del Senyor dels Anells. I què faig? Bueno, una trilogia. I què agafo? Pues agafo el Hobbit, agafo l'apèndix del Senyor dels Anells, el retorn del rei, agafo el Silmarillion, i el que no m'hi càpiga m'ho invento. Així de clar. Aleshores, no podem parlar d'una adaptació del Hobbit, perquè no és això, sinó que és una adaptació que agafa el Hobbit com agafa moltes altres fonts. Aleshores, clar, un Hobbit, una pel·lícula Hobbit que seria 2 hores i mitja, s'acaba convertint en una pel·lícula de 9 hores. Què faria jo personalment? Faria el meu muntatge, el muntatge fidel a la novel·la, és a dir, talles de la pel·lícula tot el que sobra, tot el que no hi ha del llibre, juntes les escenes i tens una pel·lícula, suposo que ens quedaria al final de 2 hores i mitja. A més, clar, acaba la pel·lícula que queden unes 50 pàgines per adaptar. I clar, a veure, tens 50 pàgines i tens una pel·lícula de 3 hores per endavant, no? Dius, a veure, però quin relleno hi arribaran a ficar
o jo crec que el que faran és que hi haurà una meitat de la pel·lícula que enllaçarà amb El Senyor dels Anells,
sí, amb la trilogia original.
Perquè aquí veiem una escena, o sigui, veiem l'origen, el naixement de, o la manifestació de Sauron en aquesta pel·lícula, que presencia Gandalf, veu Sauron, i Sauron el que fa és reunir el seu exèrcit d'orcs. Aquest és un argument paral·lel, que tot això no hi és en la novel·la, que Peter Jackson ho explica per enllaçar amb El Senyor dels Anells. És a dir, mira, aquí teniu Sauron, va néixer així, va sorgir d'aquesta manera, d'aquesta manera va reunir el seu exèrcit d'orcs, que llavors on sortiran... Clar, dius, a veure, tu què estàs fent? Estàs tant el Hobbit, estàs fent l'altre? I a més, hi fica coses, per exemple, coses que no venen a cuento, que no surten ni en cap llibre de Tolkien, que això s'ho ha tret de la màniga, una mena d'història d'amor entre una elfa i un nan. Que dius, això no s'aguanta per enlloc, primer.
Per enlloc.
No.
És un nan més alt que la resta.
Sí. Ah, això ho justifica. Clar,
de fet, ho diuen a la pel·lícula.
Clar, tu tens l'Orlando no, Bloom.
Bueno.
Tens l'Orlando Bloom amb
per
aquelles
cert,
grenyes.
Per cert, indignadíssima.
Per què?
Orlando Bloom, que li ha passat de les orelles. Al Legolas.
Què vols dir que li ha passat?
Li han llimat.
No, el que passa que jo crec que hi ha molt de...
Les tenien de punxa, El Senyor dels Anells. I ara ha aparegut amb les orelles una mica rodonetes. No m'agrada.
Bueno, com que és una prequela...
No se li han apunxegat.
No, exacte.
Perquè això anava a preguntar. Potser al final de la pel·lícula vaig pensar... Potser com és abans... Era més jove i les orelles van creixent a mesura que l'elf es va fent més gran. És això?
Les orelles hi ha altres coses.
Jo no crec que
Legolas és molt...
Crec que aquest detall només te'n deus haver donat tu i ja està.
Sí?
Jo crec que sí.
Jo li vaig dir a tothom que es fixin, si van a veure el Hobbit, que es fixin en les orelles del Legolas.
El que passa que el pobre Legolas està allà una mica d'adorno. És a dir...
Més aviat sí, eh?
Clar, perquè...
Jo crec que fa més salts que El Senyor dels Anells, eh?
Sí, o sigui, a vegades...
Es veu massa que no és...
Salta tant que sembla un joc de la Play.
Sí.
Però...
Una mica com en Yoda a les
sí,
noves,
sí.
Aquella
sí.
Bola verda. Sí. No?
Allò,
i amb l'espasa anant matant orcos, eh? I...
Clar, dius, a veure, Peter Jackson... També calia posar Legolas? No, no calia, perquè tampoc hi és a la novel·la Legolas. I per fer-lo sortir, si és que el vols fer sortir, dona-li alguna cosa a fer, perquè està de comparsa. És a dir, està de comparsa de l'elfa, que sí que surt en el llibre, no? És que no me'n recordo el nom que té. Bueno, és igual.
Tauriel.
Tauriel, exacte. Està de comparsa d'ella. Aleshores, a veure...
És molt guapa.
Sí.
Sí,
ja ho és sense maquillar i...
Com a elfa encara
més. Elfa també mola.
En canvi en Legolas m'agradava més Els Senyors Anells, no sé què ha passat.
Bueno, està...
És que estic molt decebuda.
Està bastant igual.
Ja em podeu, no sé, si me'l compreneu o no, lo de les orelles m'ha...
No li ha donat potser el paper, no? I el que deia, bueno, la història d'amor aquesta que s'inventa entre una elfa i un hobbit, i un nan, com que no.
A banda que jo, El Senyor dels Anells, els nans, els recordo més graciosos, és a dir, feien riure.
No era Gimli.
En Gimli
que era personatge graciós.
Era graciós dintre la seva grolleria i tot això, però ostres, és que el rei dels nans és que bueno, sembla un Hamlet aquest home, vull dir,
sí.
És molt
però això no,
solemne.
Això no molesta, perquè de fet és el rei dels nans, per tant una mica ja ha de tenir aquesta cosa, no?
No sabia.
Sí.
El tarannà dels nans no hi estic.
Bé, ja. Però a veure, a banda d'això té altres coses que estan molt bé.
Alfons té la seva opinió sobre els nans. Ara no sé si la dirà, però...
Jo?
Vols manifestar? O...
No, jo tinc opinió sobre El Senyor dels Anells en general, però podem... No,
potser és millor no dir-la, eh? Perquè veig a venir.
I aquesta setmana parlarem del Hobbit. Jo tinc un problema. Hi ha tres noms propis en un cartell de cinema que m'impedeixen anar a veure la pel·lícula.
Hmm.
Un és Pedro Almodóvar,
sí.
L'altre és Isabel Coixet,
sí.
I el tercer és Tolkien. Ho
però,
sento.
Però Tolkien no fa cinema.
Però quina trilogia més rara.
I la Coixet tampoc.
Ho intenta.
En tot cas, en fi, ho he intentat, però no he pogut.
Això
no he pogut anar-la a veure.
Bé, en fi, jo crec que aquí Peter Jackson s'ha equivocat. Jo hauria, per mi, és a dir, malgrat que la pel·lícula és entretinguda i té coses bones...
I el 3D està molt bé.
El 3D és excel·lent, potser és de lo millor que he vist. A veure, hi ha l'escena del drac, el drac es mou, tot allò de la part final, allò és collonut. A més, m'hagués encantat escoltar el Cumberbatch posant la veu del drac. Això me n'he quedat amb ganes, però bueno, ja hi haurà l'oportunitat per fer-ho, no? L'escena del barrils, tot allò també està molt bé, lo de les aranyes al principi també està molt bé, és a dir, jo m'he entretingut, hi ha escenes, hi ha coses que estan bé, que són divertides, però a veure, no calia fer tres pel·lícules d'això, és a dir, Peter Jackson, no podies haver fet adaptar el Hobbit una sola pel·lícula, tens aquesta història, i llavors, si vols, en fas una altra enllaçant el Hobbit amb el Senyor dels Anells, que ja t'ho inventes tot, però és clar, barrejar coses inventades en coses pròpies de l'obra de Tolkien i intentar allargar el que no es pot allargar per la història del Hobbit és bastant simple, i mateix Peter Jackson ho ha dit, és un conte una mica per nens, i ostres, quan, a veure, i llegint-lo de gran et sents un nen, perquè és que és collonut aquest conte. Per què no has fet això? Per tant, és aquesta cosa una mica de ràbia, perquè...
Però no t'havia agradat la pel·lícula?
Sí, m'ha agradat, m'ha divertit.
O sigui, no ho sé, bé.
M'ha entretingut, però per altra banda, trobo que espatlla l'obra de Tolkien.
O sigui que vas allà mateix, que li sobren batratxa, perquè clar, ja veus que aquí hi ha pall, hi ha cosa que no...
Clar, hi ha molta cosa que no hi hauria de ser, però jo dic que s'hauria de fer amb una sola pel·lícula, això.
Sí, no sobre metratge com a pel·lícula, sinó com a adaptació.
Exacte, com a adaptació.
Tota la part del mercader, de la illa, del llac, de
sobre,
la ciutat,
sobre,
del...
sobre,
tot allò.
Sobre, sobre.
Quin avorriment, prefereixo veure els nens menjant.
No, home, això tampoc.
Ah, bueno.
En fi, alguna cosa més al Hobbit?
No, vull
la tercera
dir...
per quan?
No, a proper Nadal.
Proper Nadal.
Sí, sí, sí.
Jo crec que vol l'Òscar de... un altre Òscar de reconeixement.
Ja t'ha dit jo que no se l'endurà pas.
Tornarà a sortir el Legolas? Espero
sí,
que aquesta
sí,
vegada
sí.
Encertin amb el maquillatge.
Sí. A veure, ja veurem. Marta, xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Avui et faré anar una mica per feina, eh?
Vinga, doncs, som-hi. Bruce Willis torna a ser pare, cinquena criatura. Ja té tres filles amb la Demi Moore, que ja són grandetes, i alguna l'hem pogut gaudir en el cinema.
No gaire guapa.
No, bé.
No l'hem pogut gaudir tant.
No.
Cadascú que
és
gaudeixi...
Com, és com si es travestís Bruce Willis. Tu a Bruce Willis li fots una perruca de dona i tens a Rumer
sí,
Willis, la seva filla.
Sí, li ha sortit una mica semblant amb ell. Llavors, està casat amb una exmodel que es diu Emma Heming, que és guapíssima, té 35 anys, amb qui ja té una nena, una altra nena d'un any i mig, la Mabel, i ara tindrà una altra criatura que encara no s'ha desvetllat el sexe, però tot apunta.
A veure si és un...
Que serà una nena.
No, ja, pobre Bruce...
Només s'ha fet nenes, però ell està encantat de la vida. Diu que ha après més de les dones ara que no pas quan era solter.
És que en Demi Moore què vols aprendre, també?
De les dones.
Clar, és que...
Què vols dir?
No, res.
En fi, que, bueno, si tingués un nen també estaria bé. El que passa que els nens diu que arriba una edat que diuen, ja no et necessito, deixa'm estar, jo vaig per la meva. En canvi, les nenes sempre diuen, no, papa. I això li agrada molt. 58 anys, Bruce Willis? No està malament.
Té l'edat del meu pare.
I ben portats, a més.
Doncs mira, encara podries tenir un germanet.
Exacte.
O una germaneta petita.
Millor, no li veus.
Millor que no.
Bueno, en fi. Què més? Bradley Cooper, que s'ha confessat i tothom té un passat i es veu, ara que té 38 anys, es veu que va arribar a un punt quan feia Alias. Jo no, clar, aquesta sèrie vaig veure dos capítols, em penso. O sí, no...
Però ja pots opinar, eh?
No em va agradar, però vale, segur que a la gent li ha agradat.
Estava bé la sèrie.
Estava bé, però no l'he seguit. Hi ha massa cosa. Doncs quan feia Alias va arribar a un punt que volia matar-se a si mateix. No sé si matar el seu personatge o literalment... es veu que es va agobiar molt. I això que només rodava 3 dies a la setmana i que va enviar un escrit en J.J. Abrams dient-li que ja podien matar el seu personatge si volien. I va dir ok. Uh-huh. I ja està.
Fantàstic.
Li va fer cas. Què més? Bé, i que era bebedor, era molt bebedor. Uh-huh. Anava borratxo per la vida i es va, bueno, va tirar pel bon camí, diguéssim.
Perfecte.
Què més? Aquestes porres que m'agraden tant quan acaba l'any. Uh-huh. Que si les millors pel·lícules, que si els millors còmics... Sí. No!
No,
no.
No fer,
qui és
no?
La dona més sexy de l'any?
Sí, això també. Hauríem de fer. L'any que ve ens apuntem, eh? L'any que ve ho farem, això, eh?
Sí?
Sí, apunta al fons.
Apuntat. Ja.
Doncs, us dono els noms.
Va,
i podreu votar.
Votem.
Donarem l'aprovació o no?
Blake Lively,
sí?
La de Gossip Girl.
Sí, sí.
Charlize Theron.
Sí.
Giselle Bündchen.
Sí.
Miranda Kerr.
I tant.
Kate Hudson.
Tira, tira.
Kate Upton, com els tés.
Sí.
I Jessica Alba.
Sí.
Sí, està bé encara. Bé, doncs si voleu...
No és tan difícil fer aquestes...
No, jo n'hagués afegit alguna més. Lindsay Lohan...
Home,
són els clàssics. Home,
els clàssics, i encara no té 30 anys. Pobreta. Bé, Matthew McConaughey, que està passant un bon... compartint el temps amb la seva família, una família molt mona, amb les seves criatures i la seva dona, ara que està vivint un moment una mica dolç, perquè la pel·lícula on ell ha treballat està nominada per als Globus d'Or i la Critics' Choice Award, els premis de la crítica, a Dallas Buyers Club. No sé, la veritat és que m'hauria de posar el llibre, no sé molt bé de què va aquesta pel·lícula. I bueno, han aprofitat a Nova York i han sortit junts.
Molt bé.
Kaley Cuoco, aquesta també podria estar a la llista.
Aquesta sí. També s'ho mereixeria.
La Penny de Big Bang Theory, doncs està, em sap greu, nois, però està molt pillada i està promesa amb el Ryan Sweating.
No som gelosos.
No, no.
Ells segurament tampoc.
Ja.
Ell té 26 anys, ella 28, i bueno, ja sabeu, aquelles fotos que es fan, que surten amb xandall i xancletes a comprar a la botiga de sota del barri, doncs, però fantàstica, eh? Igualment.
No dubtem.
Meravellosa,
no dubtem.
Eh? I bé, i què més? Ah, sí, Brad Pitt. Aquesta setmana fa 50 anys.
Això és aquelles notícies que semblen increïbles.
És increïble, perquè jo l'he vist ara fa poc en el Consejero, i realment no ho sembla. Sembla més gran en Fassbender que en Brad Pitt.
Que Fassbender sembla una mica, està una mica cremadet, eh? Sembla...
Jo, sí, perquè té la meva edat. Bé, té una edat.
Sí.
Jove encara,
sí.
Però hi ha una edat.
Ja, ja.
I
no,
bueno...
Sempre hi ha una edat. Ni que tinguis 5 anys,
exacte,
tens una edat.
Tens una edat. Doncs en Brad Pitt, què han fet? Diverses pàgines web s'han dedicat a recollir fotos, més que res, perquè en Brad Pitt, per què s'ha fet famós? Per què el coneix la gent? Per ser actor? No.
No.
Pels seus pentinats?
Ara.
El seu estil. El seu estil és el que l'ha definit durant aquests 50 anys. I han fet un recull de fotos dels seus pentinats diversos des dels 20 anys enrere, cap aquí. I ha rigut tant. Molt, ja no el recordava, eh? Quins pentinats, mare meva. Molt bé, molt bé. Thelma i Louise.
Aquelles grenyes que portava. Sí,
des de Thelma i Louise, bueno, Los Problemes, no sé si va sortir Los Problemes Crecen, també.
Això és molt antic. Això.
Molt antic. També hi ha algun frame allà agafat que dius, Brad Pitt,
quina por,
havies de millorar molt. Fins ara, la Guerra Mundial Z. No? Si us aneu fixant, ha canviat molt d'estil de pentinat. I està molt bé, està molt bé. M'ha pujat la moral. I l'última notícia és en Hugh Jackman, que també m'ha pujat moltíssim la moral. El que passa que és d'aquestes pàgines punyeteres que no te deixen agafar la imatge.
Que punyetera.
Hi ha maneres d'esquivar-ho, això, eh?
Bé, ja l'esquivaràs o fas un link, perquè m'agradaria que aquesta sortís a la nostra pàgina web o al
Facebook.
No ens
interessa, no ens interessa.
Oh, Hugh Jackman, en l'Obes no. Sí, bueno, sí. Tu al fons potser no, perquè això és mal.
Què li passa a Hugh Jackman? Va.
Doncs que surt sense banyador, sense samarreta, banyant-se a Austràlia, a les
platges.
Sense
banyador o sense
samarreta?
Vull dir, sense
samarreta amb banyador, perdó.
Però si surt sempre sense samarreta Hugh Jackman.
Bueno, però està fantàstic.
A l'Obes no, sempre...
A passejar el gos surt.
Ensenyant els pèls, el pit i aquella musculatura.
Bueno,
aquella cosa.
Va dir que havia, no? Que li havien detectat un càncer de pell.
Sí,
i surt
sí,
allà enmig de tot el sol i dic, per favor, t'has posat crema?
Imaginem que sí.
Bé, i surt allà banyant-se i tal, i bé, i sortint de l'aigua.
Molt bé.
Si fos un altre de sexe femení, ja no te'l plantejaries.
No, estaria buscant la foto ja, però vaja, tampoc
passa res. Ja ens hauríem saltat aquests.
És que el tenim vist ja, sense samarreta i jutjant. Fos
algú altre. Ha anat a Austràlia a passar el Nadal.
Sí, a Austràlia. Val, molt bé. Doncs amb això acabem les xafarderies.
Ja estic.
Doncs vinga, anem pels còmics.
Amb en Hugh Jackman sense samarreta i amb mullat.
Perfecte. Anem pels còmics, et panini ja, enllaçant ja. I'm dreaming of a white dream. Vinga, anem pel sorteig del lot de còmics de Panini. Preguntàvem quina heroïna acompanyarà el Capità Amèrica el Soldado d'Invierno. La resposta era la vídua negra, interpretada per Scarlett Johansson, que també hauria d'estar a la llista aquesta de dones sexis de l'any.
Exacte. On era? On era?
Ai, aquesta gent que no ha acabat de fer bé. Bé, tenim aquí 10 noms i al fons, mà innocent, agafes aviam, un d'aquests.
Molt innocent, molt innocent, perquè...
A veure qui se l'endú aquesta setmana
al
lot.
Aquest que diré... Sí, va... El número 3.
El número 3, doncs mira, és l'Adrián Juan.
Doncs moltes felicitats per ell, Adrián, que t'endús, bueno,
un lot ben guapo, gentilesa de Panini Comics. I els que no heu guanyat, escolteu, que teniu el mes que ve per continuar participant, que diem quins 3 enemics confirmats sortiran The Amazing Spider-Man 2.
Aviam.
Bé, parlem de Panini, tenim
novetats. Sí, comentem 3 novetats de Panini pel mes de gener. Comencem amb Archer and Armstrong, una altra d'aquestes noves sèries de l'univers Valiant, que Panini des de fa uns quants mesos ens està portant al nostre país. Mm-hmm. Aquest univers que s'està reinventant, que ja existia però que estan agafant tots els personatges, fent-los un rentat de cara, tornant a començar des de zero. En aquest cas doncs tenim Archer and Armstrong, que bé, el protagonista és Abadias Archer, que és enviat a Nova York per matar a un immortal conegut com a Armstrong, però al final descobrirà que tots dos només són peons d'una conspiració molt més grossa i s'hauran d'acabar fent aliats doncs per poder sobreviure i poder treballar junts.
Molt bé.
Segona novetat a destacar del mes de desembre de Panini, Punisher. Tenim per fi editada l'aclamada etapa de Garth Ennis i l'Steve Dillon, els creadors de Predicador. Doncs tenim aquesta etapa al capdavant de Frank Castle, que va ser el nou, com un tornar a començar, no?
És molt bona, molt divertida, molt violenta, molt passada
a voltes.
Per molts
el guionista definitiu del personatge i una de les grans etapes, no?
Sí, per tant.
Això, aquesta reedició, comencem amb el primer volum, Bienvenido Frank, que conté els 12 primers números de l'etapa, per tant, a destacar. I finalment, tercera novetat destacada de Panini, és el final de l'event de la Batalla d'Atomo, que els 3 últims capítols d'aquest event estaran distribuïts entre la Impossible Patrulla X d'en Brian Michael Bendis i l'Obedon i la Patrulla X d'en Jason Aaron. Doncs aquestes dues col·leccions acaben l'event de la Batalla de l'Àtomo.
Molt bé, i que ha durat 2 mesos, però és divertidíssim i contrasta amb l'altre event, que és Infinito, exacte, de Vengadores, que és molt avorrit.
O sigui, que una cosa petita, continguda
sí.
i original.
Sí, sí, molt bé. La feina que estan fent amb els X-Men és collonut. En fi, Alfons, anem a parlar de còmics?
Som-hi, vinga, per això he vingut.
Doncs va, comencem.
Comencem per Marvel, va, que si no després
visca,
et queixes.
Sí.
Per una banda, com estàvem explicant ara, tenim les col·leccions de mutants involucrades en aquest event, que és la Batalla de l'Àtomo. Per altra, tenim les col·leccions dels Vengadores amb l'event de l'Infinito. Aquest mes es publica el número 2 de la sèrie mare i totes les altres doncs estan mínimament relacionades. Però a part d'això, tenim nova sèrie que debuta dins de Marvel Now, Poderosos Vengadores. Està encreuada, òbviament, amb l'evento aquest d'Infinito, i mentre els herois més poderosos de la Terra estan lluitant a l'espai, les tropes de Thanos ataquen la Terra i, per tant, neix una nova alineació dels Poderosos Vengadores. Tenim Luke Cage, Spider-Man Superior, que sé que ets molt fan.
Sí, bueno, una cosa, sort que s'acaba ja, es veu, eh?
Spectro, Tigre Blanco i Power Man.
Sembla ser que l'abril, no sé què passa a l'abril...
Any 2000.
Torna...
Peter Parker.
Sí, però ho estan allò... retenint la notícia,
sí,
però...
Sí, bé, això, a principis de l'any que ve, març-abril, comença la segona, la New Wave aquesta de Marvel Now, Marvel Now 2, no sé com en diuen.
Sí.
No sé, em sona algo... 952? No sé què.
Realment no hi ha com copiar les males idees dels altres.
Exacte.
Jo això no
per què copiar les bones si pots copiar les dolentes?
Exacte. Dius, bueno, uns ho fan malament, doncs nosaltres també. Vinga, alegria.
Doncs això. També tenim una altra nova sèrie, que és Nova... valgui la redundància, és una nova sèrie.
Fa bona pinta aquesta, eh?
Personatge que va aparèixer als Vengadores contra els X-Men, i que ara debuta amb sèrie pròpia i que, doncs, això ens explicarà l'origen d'aquest personatge i tots els misteris que no sabíem encara.
Sí,
que no sabíem.
Fa molt bona pinta, el dibuix és molt bo. El que em preocupa és el guionista, Jeff Loeb, que porta uns anys que no fa redeu aquest home. Després,
doncs,
de destruir la telesèrie Herois, que la
van correcte, va ser ell.
Va
Ostres,
ser ell,
gràcies, Jeff.
No sé, no és el seu millor moment com
a guionista.
Però en
canvi el dibuixet McGuinness, com
bueno,
dius?
Per posar-se a genolls. Ja només pel dibuix el compres.
Doncs compreu-lo. Vinga. I bé, ja en vam parlar de fet en dies anteriors, però també tenim això, l'edició de l'etapa d'Anno Senti al capdavant de Daredevil, amb aquesta Zona Zero, el primer volum. Doncs això, una de les grans etapes del personatge, molt recomanable, editada ara així amb tapa dura.
Una obra mestra, s'ha de tenir també això.
S'ha de tenir, les coses que s'han de tenir, s'han de tenir.
Exacte.
S'han de tenir. Bé, he complert ja
Has
la
complert.
Paleta, no?
Anem
molt bé.
Per l'editorial menor en vendes.
Exacte,
i...
però major en, en contingut, en personatges.
Amb originalitat.
No, ja has vist que m'he frenat. Doncs tenim, en primer lloc, un especial de Green Lantern, La ira del primer Lantern, capítol final. Són els últims guions escrits per Geoff Johns. Recordem que Geoff Johns ara és un, és el...
És l'últim bon guionista que li quedava a DC.
Bueno, i encara escriu coses.
Encara, bé, menys
perquè
mal.
Perquè el tenim a la Liga de Justícia, el tenim a Aquaman... Però en tot cas aquí arriba l'últim número de Green Lantern. Green Lantern va ser ell el que el va reviure, perquè de fet estava mort, va ser ell el que el va ressuscitar, deu fer ja 8-10 anys, i va tornar a posar el personatge a la palestra. Doncs aquí s'acaba en els guions de Geoff Johns i s'acaba tot l'arc argumental que porta, doncs, això, 10 anys escrivint, han passat per diferents etapes.
Quina pena de dir-lo que esteu fent amb els guionistes, eh?
No, però en aquest cas és això, eh? Geoff Johns en realitat ha passat de ser un guionista menor a ser un dels caps, l'únic que, doncs, aquesta sèrie, ell creu que ja ha explicat tot el que havia d'explicar, són molts números a darrere.
Està bé que plegui a temps, sí, sí.
Exacte. Una altra cosa que s'acaba. Yo Vampiro és una sèrie menor dintre l'univers DC, perquè no té cap dels superherois que coneixem, però era una molt bona sèrie de vampirs, com el seu nom indica, que malauradament no va tenir les vendes esperades i la van cancel·lar al cap de poc temps. Per tant, aquí ens arribarà l'últim volum, però que tingués vendes baixes no vol dir que fos dolenta, al contrari.
No, no.
Al contrari, té un dibuix molt espectacular d'Andrea Sorrentino, que no sé si coneixes, però en tot cas, com tu bé deies abans, només pel dibuix ja mereixeria ser comprada. I això, i un guió que redefineix una mica el mite del vampir i el gènere, que és interessant. A més, com que van saber en temps que la sèrie es cancel·laria, no és un final així estroncat, sinó que van aconseguir tancar mínimament el que volien fer.
Perfecte.
I tanquem, com no podria ser d'altra manera, perquè cada mes acabem fent el mateix, parlant d'un Otros Mundos de DC que es torna a reeditar, però com que els reediten, però els comencem.
Em sembla perfecte.
I en aquest cas es tracta del títol que va inaugurar la línia d'altres mons de DC, que és Batman Luz de Gas. Batman Luz de Gas...
Amb en Joan Laporta, allà...
Amb en Joan Laporta, no!
No!
No! Ambientada al segle XIX,
sí.
Ja que el Destripador arriba a Gotham City i Batman, doncs, és l'encarregat d'atrapar-lo. A més, en dibuix de Mike Mignola, oblidem Luz de Gas, la porta i el puro...
Jo estic
en
Batman rotllo Cigalero, no? Que diu, la porta...
No,
seria
no.
Això. Ei,
Luz de Gas, perquè en aquella època no hi havia electricitat. I anaven amb Luz de Gas.
Sí, però jo continuo imaginant-me a Batman i la porta a Luz de Gas a Barcelona.
Hauries d'haver dit Batman i el Sereno.
Batman i el Sereno.
Sí.
En fi.
Sí, sí, bé, bé.
Doncs fins aquí les novetats, perquè avui... Bé, fa uns dies l'Ignasi em va comentar, home, la secció ja fa temps que la fas, podries mirar de fer-te-la una mica més teva, podries intentar. I li vaig fer cas, i el que farem a partir d'ara, si lo vull...
Si vull triomfar, i si no ja t'ho faré canviar.
Exacte. És poder destacar sèries més enllà de les novetats mensuals, sinó poder detenir-nos més en sèries, doncs, petites joies, amb un criteri completament subjectiu i personal.
Sí. Va, està bé.
O sigui, còmic mainstream americà, però fora una mica de DC i de Marvel, que és el que ens ocupa més amb les novetats. I avui, a més, te'l porto aquí els nostres oients.
Oh, que bé.
No podran veure.
No, bueno, farem una foto i ja la penjarem.
I el Bruto. Parlarem avui del Bruto. El Bruto te n'he portat uns quants aquí.
Sí, ja ho veig.
Aquí a Espanya, bueno, això ho publica Norma Editorial. Diguem-ho bé, eh? Es tracta de la sèrie El Bruto, que publica Norma Editorial, escrita i dibuixada per Eric Powell. Què és aquesta sèrie? És una sèrie que per mi barreja a la perfecció el que seria el carai, quanta fotografia aquí.
No sé, ja
en directe. Sí. Molt bé.
Ja la penjarem ara, sí.
Molt bé. Doncs barreja la temàtica pulp, que a mi m'encanta. Tenim anys 20, tenim màfia, tenim zombis, que a la sèrie els hi diuen zombi imbéciles, cosa que em fa molta gràcia. Tenim científics bojos, calamars voladors, llangardaixos mexicans. Tenim com a dolent també en un capítol el Pare Noel, en fi, barrejat amb un humor molt passat de voltes, amb uns diàlegs que tronxes i amb una violència aquestes espectaculars. Que consti que a mi m'agrada molt i per això en parlo avui, però la sèrie ha guanyat nombrosos premis importants, vull dir que no és que m'ho tregui aquí de la patilla. Ha guanyat, el 2004 va guanyar el Premi Eisner al millor número únic, el 2005 l'Eisner a la millor sèrie i a la millor publicació d'humor, el 2008 Eisner al millor autor dibuixant i el millor colorejat, vull dir que és una sèrie que porta molts premis al darrere. Aviam, de què va això?
A veure, explica'ns. Sí, fa bona pinta el dibuix així.
El personatge, com el seu nom indica, és El Bruto. El Bruto és un matón d'un mafiós d'un barri que és el Callejón Solitario, que està atacat pels zombis del pop zombi. I la seva funció, doncs, és mantenir el seu territori perquè no li treguin els zombis. O sigui, barregem el que seria la màfia, la llei seca, aquestes coses, amb zombis i monstres variats. Tenim... El Bruto té un ajudant, que és en Frankie. Que
també... L'aspecte del Bruto és allò, el que et puguis imaginar... Bueno, sense aquesta paraula, el clàssic, no? Amb
sí,
la gorra de mafiós...
La gorra que amb prou feina se li veuen mai als ulls,
sí.
Uns músculs impressionants... I bé, les històries... No hi ha un llarg argument, sinó que són històries molt autoconclusives, molt anades d'olla, com deia. Però això... tenim des de... O sigui, es permet... bàsicament això és... zombis, locals d'aquests, però tenim de cop en una història se'ns en va a la olla i fem el conte de Nadal, el dels Nadals passats,
sí.
Pues fem la versió d'això. Tenim també una aparició estel·lar, ara no sé si la tinc per aquí, de Hellboy. Guarda algunes similituds amb Hellboy, podríem dir que és com la cara i la creu de...
Ah, sí.
Del mateix, no ben bé personatge, perquè un és sobrenatural i l'altre no, però diguéssim que hi ha uns punts en comú, que és molt interessant.
I Mignola dibuixant el Hellboy.
Exacte, sí.
Molt bé.
És això, normalment històries autoconclusives, però ha arribat un punt que també es permet el luxe, per exemple, de fer una història seriosa i tot, que obres a la primera pàgina i ja avisa. Esta història no tiene gracia. Tenim de cop un volum amb una història sèria, en fi, des d'aquí molt recomanable. Ja us dic, tenim 11 volums publicats ara a Espanya. Jo us recomanaria passar del número 0, perquè són històries prèvies que s'havien publicat en altres editorials que no eren la sèrie mare. Comenceu pel número 1 i no ho podreu deixar.
Perfecte, doncs vinga, tenim aquesta recomanació, primera recomanació de...
Ha triomfat, no?
Sí. No, ens ha despertat la curiositat. Vale. Coneixem algú nou.
Doncs amb això nosaltres acomiadem el programa per aquest any, no ben bé, perquè la setmana que ve ja ho sabeu, aquest programa especial, bueno, un revival. En fi, Marta, ens retrobem d'aquí un parell de setmanes.
Bon Nadal.
Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal i bon any nou.
Tu també, Alfons.
Gràcies.
I jo mateix, l'Ignàs Dirbat, també m'acomiado. I us deixem amb banda sonora de Mucho Ruido i Poques Nueces, la cançó Say No More, que l'enfan la Maurissa Tashoren i el Jet Wedon. Vinga, bones festes! Let them go and be you blind.